Ràdio Estel. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del camp a taula. La Comissió Europea ha publicat aquesta setmana els resultats de les proves de l'ADN de cavall i la fenilbutazona. Aquests resultats donen que no hi ha problemes de seguretat alimentària, però al futur s'aplicaran sancions més severes a l'etiquetatge fraudulent. Els controls d'aquestes proves es van dur a terme principalment a la fase de comerç al detall, en aliments destinats al consumidor final i comercialitzats com a carn de boví, a fi de detectar-hi la presència de carn de cavall sense etiquetar. I en segon lloc, per comprovar a la carn de cavall la possible presència de la fenilbutazona. El comissari europeu de Salut i Consumidors, el senyor Tonio Borg, va declarar que els resultats confirmaven que s'està davant d'un cas de frau alimentari, però no de seguretat alimentària. Restablir la confiança dels consumidors i dels comerciants europeus en la nostra cadena alimentària, després de l'escàndol de l'etiquetatge fraudulent, és vital per a l'economia europea, atès que el sector alimentari és el principal sector econòmic a la Unió Europea, va afirmar el senyor Borg. Tots aquests controls i proves estan molt bé, però potser s'haurien d'haver fet abans de que es detectessin els casos en què hi havia carn de cavall sense etiquetar comercialitzada com de boví. En un món globalitzat, en el que els aliments venen de tot arreu, cal extremar els controls. Els consumidors estem indefensos davant les actituds fraudulentes i han de ser les autoritats les que vetllin per nosaltres. Si no, sempre seguirem sent la part més dèbil de la cadena, tant econòmicament com sanitàriament.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Avui parlarem de la situació actual dels boscos de casa nostra i ho farem amb el senyor Jaume Minguell, gerent de Boscat, que és la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, entitat que té la seva seu a la població de Gaià, a la comarca del Bages. Bon dia, senyor Minguell, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Gràcies a tu, Isidre, per convidar-nos i per donar-nos l'oportunitat de parlar dels nostres boscos.
I també una mica del que és la federació, que es va crear fa 5 anys, i amb quina finalitat es va fer, i a qui aplega i si cobreix tot el territori de Catalunya.
Bé, la nostra entitat, com tu ho has dit, és una entitat jove, 5 anys. Malgrat això, representa ja l'experiència de més de 15 anys de treballs en associacionisme forestal. Per la nostra part, tenim associades 19 associacions de propietaris de Catalunya, totes elles, que són entitats sense ànim de lucre, això cal deixar-ho clar, i les quals representen a més de 1.000 propietaris i gairebé 80.000 hectàrees de boscos de Catalunya. Evidentment, la distribució que ocupem sobre el territori encara és petita, perquè hem de tenir clar que Catalunya té un problema estructural en quant a propietat forestal, que és que tenim pràcticament 220.000 propietats forestals, amb la qual cosa el problema d'estructura és gran.
I moltes d'aquestes també són públiques?
Bé, no moltes, en realitat no més d'un 25%.
Bueno, però és una part important, eh?
Part important.
És que estem parlant de que hi ha molt bosc, perquè em sembla que és a 3/4 del territori.
Gairebé, boscos. Un 60%, sí, això, sí. És que... la gran infraestructura verda d'aquest país. M'has preguntat pels objectius. Bé, els objectius eren múltiples i diversos, però es concentraven bàsicament en un, que era la voluntat que tenien els nostres socis de fomentar el que és la gestió forestal com a pràctica de millora dels nostres boscos, sobretot com a idea d'intentar de solucionar els grans problemes que ens porta aquesta manca d'activitat en el sector forestal.
Perquè sí que es parla que els últims anys hi ha hagut un creixement de lo que és la biomassa, i a vegades quan vas al bosc veus, aviam, la paraula brut queda una mica d'això, però veus moltes branques trencades, arbres... Sembla com si hi hagués una mica de, doncs, allò, de deixadesa o com ho van dir. A vegades, sembla aquesta actitud a la qual també contribuïm a vegades els propis ciutadans, no? Costa molt, no? Suposo, tenir cura de...
Bé, la realitat,
del bosc.
La realitat una mica és aquesta, és a dir, que ens supera l'envergadura de la infraestructura, no? Tu molt bé has dit, es tracta del 60% de Catalunya, pràcticament estem parlant de 2 milions d'hectàrees forestals i pràcticament 1.200.000 hectàrees arbrades, amb la qual cosa l'envergadura del problema probablement ens supera a propietaris, ens supera a administració i ens supera una mica a tots. La sensació de deixadesa, bé, la sensació de deixadesa no és que sigui una sensació, és que una mica és una realitat. És a dir, actualment a Catalunya pràcticament només som capaços de gestionar d'alguna manera pràcticament i per tant aprofitar aquest recurs que es va renovant contínuament i que es va acumulant en aquests boscos en un 6%. Per tant, tenim un problema greu en aquest sentit.
I molt camí per
i molt camí per recórrer. Molt camí per recórrer.
Ja estem en ple període en què està prohibit fer foc al bosc. Està molt sec aquest any, tot i les darreres pluges, o depèn de les zones?
Bé, això com tot va per barris. Hi ha zones on el risc és baix. Evidentment, ara en aquest moment, doncs, pràcticament a la majoria de llocs de Catalunya el risc és baix. Estem en el període, que també és lògic que sigui baix. Malgrat això, jo crec que potser la idea que hauríem de llançar als vostres oients és que en un clima mediterrani com el que tenim, preocupar-nos si el risc serà baix o serà alt, potser és un tema que hauríem de deixar més pels professionals que s'hi hauran d'enfrontar, i el que hauríem de pensar sempre és que en un clima mediterrani com el nostre, en la priori de risc, que és l'estiu, segur que tindrem risc, i per tant hem de ser conscients d'això en totes les activitats que portem a terme en el bosc, bé siguin de lleure, bé siguin professionals.
Vale. L'última Assemblea General, celebrada fa poc d'un mes, vam parlar sobre la problemàtica de la responsabilitat civil per danys en incendis forestals. Com està el tema? És de difícil solució?
Sí, aquest és un tema complicat i de difícil solució, com bé t'ho has dit, sobretot per la part que ens afecta des d'un punt de vista doble. Nosaltres, com a propietaris forestals, doncs, estem força preocupats per l'efecte que pugui tindre un incendi sobre els boscos i sobre els danys o perjudicis que pugui ocasionar sobre les nostres propietats. Però també és evident que estem força preocupats pel fet de ser nosaltres els causants d'un incendi, ja que hi ha una sèrie d'activitats lligades a l'activitat agropecuària, bé siguin de camps de conreu, de la pròpia finca, o bé vinculades als treballs forestals, que tenen un risc intrínsec de produir un incendi forestal, i aquí estem una miqueta en el dubte sempre de fins on hem d'arribar. El dubte sempre està en fins on ens hem de cobrir a nivell d'assegurances de risc, i també si un sector en crisi com el nostre serà capaç d'assumir aquests sobrecostos en les feines, o això serà un lastre més que acabarà de frenar la nostra activitat.
Perquè fins ara el tema de la responsabilitat civil és un jutge el que la fixa.
Evidentment, la responsabilitat civil és un tema de danys que derimir un jutjat. No és un tema freqüent, no hi ha molts casos de judicis per aquestes causes, perquè els danys per responsabilitats civils quan han de ser molt clars, hi ha d'haver una voluntat clara de danyar, i és complicat tirar-los endavant, però evidentment tampoc com a usuari del bosc, com a persona que portes a terme activitats al bosc, també tens una voluntat de no provocar aquests danys i que en el cas que es produeixin de poder-los assumir. Sí?
I com a propietaris forestals heu vist si s'ha avançat molt en el tema de la prevenció de focs forestals? No sols per part vostra, sinó també per part de l'administració, perquè clar, quan parlem d'incendis hi ha molts agents implicats, no?
Sí, per sort sí. I dic per sort perquè la coordinació i la col·laboració entre tot el sector és important per abordar aquest tema. La veritat és que s'ha avançat molt en tot el tema de l'extinció i a Catalunya disposem, jo crec que m'orgullem de dir, d'un cos d'extinció molt eficient, molt efectiu, que treballa molt bé, amb molta professionalitat, amb força mitjans, i a més amb una, clar, jo crec que cal recordar-ho, una col·laboració inestimable d'una gran quantitat de voluntaris forestals, de les agrupacions de defensa forestal, que són un complement extraordinari a la feina professional que fan aquests cossos. Probablement el punt en què més hem de donar un pas endavant d'ara endavant és el tema de la prevenció. És a dir, no entenen la prevenció com una conscienciació de l'usuari del bosc, sinó entenen aquelles actuacions que van destinades a que els mitjans d'extinció puguin treballar més bé quan es doni el cas. En aquest cas podríem estar parlant dels treballs forestals en si mateixos com a model de gestió d'aquest combustible, que no deixa de ser combustible forestal, i després també com a promoció de tot el que són actuacions d'autoprotecció, tant de persones com de béns.
i les infraestructures, perquè el que sí que es va posar, potser tirem molt endarrere, però sí que hi ha un abans i un després dels incendis del 94, sobretot, del 98, a la Catalunya Central, va marcar un abans i un després pel tema de la coordinació, el tema de les dificultats d'accessos, perquè clar, quan estem parlant de boscos no és com arribar a la platja,
no,
i d'això, bueno, hi ha platges que és difícil accés, però vull dir que és complexa, no?, arribar a molts jocs i sobretot quan hi ha la massa forestal i s'ha de conèixer molt el territori. I potser van marcar un abans i un després i les infraestructures també s'han millorat, no?
Sí, evidentment. El que és la infraestructura pròpia de prevenció, com podem estar parlant de punts d'aigua, camins principals d'accés, tot això s'ha millorat molt i hi ha una gran feina feta. Probablement el que us comentava és el pas següent que hem de donar és el pas d'establir la gestió, generalitzar la gestió forestal com una manera de reduir el combustible del bosc. Com comentàvem abans, estem amb taxes de creixement dels nostres boscos que actualment suposen que pràcticament el 92-93% del que creixen els boscos a Catalunya cada any s'acumula anualment en aquests boscos i, per tant, és un increment de combustible i això és un fet fonamental en la dinàmica de l'incendi. Aquest pas en començar a treballar, en començar a extendre la gestió forestal com a mitjà de prevenció, probablement és el gran salt endavant que hem de donar.
Llavors, quin és l'estat actual dels boscos catalans?
Bé, una mica...
Estan bé?
Estan bé i no estan bé. És a dir, el bosc per si mateix és un ecosistema que funciona. El que ens hem de preocupar no només si estan bé com a ecosistema, sinó que si estan bé en els usos que els demandem com a societat. Entenc jo que aquest és el punt fonamental. Com a societat ens podem permetre que se'ns cremin, com l'any passat, 15.000 hectàrees de bosc amb tots els problemes associats a béns, serveis, infraestructures que es van produir. Aquest és el fet que fa que necessitem d'una gestió forestal. Els boscos a Catalunya són molt diversos, molt, i les problemàtiques que tenen són tan diverses com boscos tenim. Però potser el fet que els caracteritzi i que els homogenitzi tots és aquesta manca d'intervenció en la seva gestió, manca d'aprofitament. Som un país en què necessita dades recents, crec que són de 2011, pràcticament 3 milions i mig de metres cúbics de producte de fusta i derivats anualment, i són capaços només d'aportar-ne d'autoproducció un 18%. I mentrestant se'ns acumulen any rere any pràcticament 3 milions de metres cúbics de fusta als boscos, que són potencials incendis forestals. Per tant, és un fet important.
Llavors, què podem fer davant això? Perquè, per exemple, ens trobem amb empreses com Tradema, el Solsonès, que utilitzava fusta per fabricar taulers i conglomerats, que han tancat i han deixat moltes famílies a l'atur, però, sobretot, hi ha aquest problema de que tota aquesta gestió de fusta que es feia es deixa de fer aquí i, per tant, si a sobre van tancant empreses, tampoc és...
Sí.
És una bona notícia, per entendre.
No? No, evidentment que tanqui una empresa, mai ni en el context actual ni en passats, no ha sigut una bona notícia. Evidentment pel sector forestal, que és un sector que arrossega una crisi endèmica molt greu, ho hem de posar en el seu context. El sector forestal arrossega una crisi de més de 30 anys, no? I la crisi actual simplement el que ha fet és acabar de reblanar el clau que teníem sobre. Tancaments de Tradema, evidentment, són una situació molt greu per la comarca, una situació greu pel sector, sobretot perquè històricament suposa una continuació en l'evolució de la dinàmica industrial que hem tingut en aquest país, que ha sigut el tancament progressiu d'indústries vinculades al consum de la fusta de pitjor qualitat, que en aquests moments conjunturals són la que més tenim i la que més urgència tenim de treure.
Quina seria la de menys qualitat?
Bueno, són productes doncs, que per la seva forma, doncs, perquè són torts, perquè són petits, perquè mai han tingut aquella inversió de cuidar-los, perquè es desenvolupin arbres amb major valor afegit, doncs no poden anar a altra indústria amb més valor i, per tant, doncs, tenen un aprofitament més limitat. No? En aquest cas, doncs, tancament de Tradema, s'afegeix doncs, al tancament de papereres com Torres d'Ustec, paperera de Balaguer, és a dir, tenim un lastre històric important en aquest aspecte.
I el preu de la fusta està molt alt o baix en aquests moments?
Diguem,
o sigui, tots els preus estan baixos.
Com a propietaris i com a persones que actuem en el sector primari, doncs, evidentment, els preus són baixos. Segurament el sector industrial et dirà que els preus no són baixos, perquè evidentment hem d'entendre també que el bosc català està immers en el context que és un context de globalització, en què si la fusta fa falta aquí, doncs es porta de Rússia o es porta d'on faci falta. Per tant, els preus són baixos, però per l'ús que nosaltres els volem donar. Què vol dir això? Doncs que podem dir objectivament que són baixos perquè la majoria dels boscos, com hem estat parlant, no es treballen, i no es treballen perquè econòmicament no surt a compte exercir aquests treballs.
Sí, sembla una mica el peix que es mossega.
Exactament.
I bueno, hi ha molta sort que també molts propietaris forestals a la vegada són propietaris agrícoles i ramaders. Per tant, el bosc és un complement a l'activitat, perquè si no seria difícil, no?
Aquest és un punt important, perquè això és un punt que potser ens diferencia una miqueta d'altres llocs d'Europa, on la vinculació entre la part agrícola i forestal potser és més forta. Aquí sí que tradicionalment moltes de les finques són agroforestals, però en canvi el fet de complement de l'activitat forestal i agrícola potser està una mica deixada. És a dir, és un tema que cada vegada s'hi va entrant més i la crisi probablement això portarà a que es vagi entrant més, perquè són tres activitats, com tu has dit, l'agrícola, la ramadera i forestal, que haurien d'anar molt vinculades en l'explotació d'una finca, perquè en el fons són complementàries una de les altres.
Bueno, tanta és la vinculació que a mesura que s'han anat abandonant camps ha anat creixent bosc.
Sí, les últimes
dades... O s'ha anat menjant, no?
Sí, les últimes dades que llegia crec que és que el bosc ha creixut els últims anys a mitjà un 5%, precisament per l'abandonament d'un 12% de camps de cultiu.
I després, per altra banda, també l'activitat ramadera, per exemple, amb l'oví, que feia aquella neteja, sobretot en zones altes del sotabosc i tot això, aquest abandonament també ha portat a que creixi més... massa boscosa, diguem...
Sí, el cas de Catalunya una mica és paradoxal dins del context general, no? Tots estem acostumats com a ciutadans a sentir, doncs, quan es fan reflexions a nivell de campanyes internacionals sobre el tema dels boscos, normalment se'ns acostuma a remarcar la problemàtica, no?, de la desforestació de grans àrees de zones de l'Amazones, zones siberianes. En realitat, el context particular de Catalunya és justament el contrari. És a dir, tenim un problema per un que d'una mica així, un excés de bosc, en el sentit de que els darrers 40-50 anys doncs, l'increment de la superfície forestal ha sigut molt gran, l'increment del número d'arbres ha sigut molt gran, l'increment anual de combustible que acumulem cada any és molt gran, i per tant el nostre context i per tant les orientacions que hem de prendre i les decisions que hem de prendre han encarades en aquest sentit.
Tot i que va haver-hi anys enrere, parlo anys o dècades, amb que el creixement de les urbanitzacions, de la segona residència, que ara en moments de crisi això també s'ha posat en evidència, la crisi aquesta, sí que van anar menjant bosc, no?
Sí.
I després es va produir un fenomen invers, que és aquest que estem parlant, de que el bosc, un cop ja han crescut tant les urbanitzacions i ja ha arribat a un nivell, bueno, ja excessiu, ara és el bosc el que està menjant terreny.
Sí, però d'alguna manera podríem dir que tant el bosc com l'urbà s'està menjant a l'agrícola. Una miqueta seria això. La realitat una mica que tu dius és aquesta, i el fet de les urbanitzacions, que és un fet força característic de Catalunya i que cal remarcar, lliga molt amb el comentari que t'he fet abans de que en la prevenció d'incendis futura ha de jugar un paper clau, només la prevenció, sinó el fet de l'autoprotecció. El fet de que hi hagi urbanitzacions llindant amb la superfície forestal, amb la superfície boscosa, doncs moltes vegades compromet l'estratègia d'extinció dels mitjans o dels bombers, perquè la veritat és que els vents són primer que el bosc, i és obvi que ha de ser així. Per tant, l'autoprotecció que nosaltres mateixos o com a ciutadans ens plantegem dins dels nostres habitatges, sobretot pensant en urbanitzacions, doncs és un fet fonamental perquè els mitjans d'extinció d'incendis forestals es puguin dedicar al que han de fer, que és apagar incendis forestals.
Pues, fem una petita pausa i tornem per acabar aquesta entrevista.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Continuem parlant amb el senyor Jaume Minguell, gerent de Boscat, sobre el tema de la situació dels nostres boscos. Creu que la gent està més sensibilitzada avui quan va a un bosc, que no s'ha d'embrutar i que no s'han de fer destrosses?
Bé, és evident que la consciència de conservació dels boscos ha creixut i s'ha implantat molt a nivell de societat, però sí que és veritat que encara falta un camí per recórrer en aquest sentit. Som conscients que mai podrem evitar aquell brètol que pot fer quedar malament a molts altres usuaris del bosc que són absolutament cívics i respectuosos amb la propietat, que, com hem dit abans, molts cops és privada. Però sí que és veritat que cal fer inclús un pas més, és a dir, en aquest aspecte de conscienciació de la conservació del bosc. Sobretot nosaltres ens trobem molt amb la problemàtica de la dificultat d'entendre els treballs forestals com a mitjà de millora d'aquests boscos i de la millora d'aquests boscos catalans que estan important. I aquí sí que aprofito l'ocasió per demanar-los, i sobretot als oients, que quan es trobin en una zona on s'estiguin fent treballs forestals o s'hi hagin acabat de fer, com a professionals forestals som conscients que visualment no és agradable el resultat d'uns treballs forestals, però m'agradaria sempre que entenguessin que dins el context en què ens movem, i en Catalunya en concret, qualsevol treball que es fa al bosc es fa amb una altíssima professionalitat i amb un alt control de l'administració, i que per molt que aparentment inicialment doni la sensació que allò és una destrossa, la realitat objectiva és que aquell treball es fa per una sola motivació, que és la millora d'aquell bosc a mig termini. I sí que hauríem de demanar-li a la societat una mica més de comprensió en aquest aspecte, que també és culpa nostra, és a dir, portem molts anys de no haver fet actuacions forestals que ara ens urgeixen.
Però aquesta comprensió també ha de ser per part de la societat, perquè, per exemple, el típic és... Sempre parlem, quan parlo amb propietaris forestals, és quan la gent va buscar bolets. I moltes vegades ens pensem que anem per les Rambles. Perquè, i el bosc és el bosc i els bolets són els bolets. I crec que hauríem de tenir cura, no? Quan agafem una cosa del bosc, hauríem de vigilar més, no?
Sobretot hem de pensar que com a tot ecosistema, doncs ja s'ha de tindre un respecte i una conservació pel medi natural i pels mitjans que hi ha, i fent un pas més fins i tot pels mitjans productius que hi ha en aquell terreny, perquè no diuen que majoritàriament seran privats, seran públics o seran privats, però generalment l'ús serà privat, amb la qual cosa, doncs, tota aquella activitat que nosaltres estem fent, doncs hem de ser respectuosos amb els camins, amb els filats per tancar el bestiar, hem de ser respectuosos en no deixar brossa, perquè tot allò va en contra de, no sols de nosaltres, sinó també de l'activitat privada de molta gent que està treballant cada dia per conservar aquells boscos, i que la gent podem continuar gaudint d'anar a buscar bolets, d'anar a fer passejades o de fer la resta d'activitats que ens agrada fer.
I com a propietaris forestals, a l'administració què li demanen?
Bé, com a propietaris i com a propietaris d'un sector que està clarament en crisi des de fa molt temps, doncs el que se li demana a l'administració potser és més del que pot arribar a fer. Però malgrat això, sempre hem de dir que la predisposició de l'administració a dialogar i a treballar conjuntament ha sigut sempre molt gran. Nosaltres, bàsicament, estem en un context ara mateix en què el demanar-li recursos públics a l'administració és complicat, i en som molt conscients. Malgrat això, potser només li podríem demanar dues coses. La primera és agilitat. És a dir, l'administració ara mateix pensem que hauria d'estar oberta i molt oberta a respondre amb premura a totes aquelles iniciatives que des del punt de vista privat o fins i tot des del punt de vista social, com és en el nostre cas com a associacions de propietaris sense ànim de lucre, doncs que puguin ajudar a desencallar una mica tota aquesta situació que estàvem parlant. No pot ser que instruments legislatius o de regulació que és en els quals s'està d'acord l'administració com el sector, doncs es trigui un any en posar-los en marxa. Hem d'intentar maximitzar la premura amb totes aquestes coses, i sobretot també que l'administració i la societat ha d'entendre que els projectes forestals, igual que un arbre necessita molts anys per créixer, doncs necessiten un projecte a llarg termini, per tant una inversió constant, contínua i a llarg termini. I no hauríem d'estar subjectes a grans fluctuacions com les que estem rebent, perquè la necessitat és un gota a gota, és treballar, 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 perquè d'aquí uns quants anys collim els fruits d'aquest treball.
Parlava de la crisi permanent aquesta, que és la crisi permanent que quan parlem amb el sector agrícola o amb el sector ramader també surt, no?, aquesta paraula. Ja per acabar, i sé que és un tòpic i sempre ho demano a molts de la gent que entrevistem, com veu el futur?
Aviam, el futur ara...
Sé que no tenim una bola, ens agradaria tenir...
Exacte, és a dir, com el veiem. Jo més aviat de com el veig, sé com m'agradaria veure'l. El futur m'agradaria veure'l doncs, en un sector molt més competitiu, en un sector amb molta més capacitat de produir feina, de produir riquesa. Jo sempre em quedo amb la part positiva, que és que el recurs el tenim. És a dir, com a país, els boscos els tenim. la fusta la tenim, els bolets el tenim, el lleure el tenim. Una altra cosa és que no hem sigut fins ara capaços de donar-li un valor afegit.
El que passa que aquests últims anys també tenim la sequera.
Sembla sí,
que estic,
també.
Tot i que ara,
però
aquest any...
Tindrem unes espècies, tindrem unes altres, tindrem uns creixements majors, els tindrem menors, però el recurs hi és. I com a societat hauríem de començar a fer un... girar una mica la nostra vista cap a aquest recurs. No l'hem de veure només com aquell espai verd, com aquell paisatge que ens emmarca doncs, la resta d'activitats que fem, sinó que hem de pensar que és un recurs, és un gran recurs. Estem parlant d'una quantitat enorme de fusta i, per tant, una quantitat econòmica molt gran, amb una capacitat de donar feina a molta gent, però sempre que siguem capaços de trobar la manera de desenllorigar tota aquesta qüestió.
Doncs agraïm a Jaume Minguell que ens hagi fet un repàs de com estan els boscos catalans, uns espais que ocupen, com hem dit, un 60% del nostre territori i que, per tant, tenen una gran importància.
Molt agraïts a vosaltres.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 16 d'abril s'ha fixat a 254 euros per tona, mantenint el preu. El blat de moro francès a 238 euros per tona baixa un euro. L'alfals granulat a 220 euros per tona repeteix. La colza d'importació, 309 euros per tona, puja 2 euros. I la garrofa, a 215 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,05 euros al quilo i el groc a 1,15 euros al quilo. Els dos repeteixen en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo i el groc a 1,73 euros al quilo, mantenint-se respecte a la darrera setmana. La gallina pesada, marcat 0,62 euros al quilo, puja 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,08 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,73 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,63 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,47 euros. Les cotitzacions han repetit en totes les seves categories.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 6,55 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 10,10 euros. Tots aquests preus es mantenen respecte a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2 euros al quilo, baixa, per tant, 10 cèntims.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'actualitat.
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, ha traslladat al Departament d'Agricultura de la Generalitat una sèrie d'observacions a l'esborrany d'ordre que regula la mesura de promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països. Així, proposa la necessitat de prioritzar les sol·licituds presentades per micro, petites i mitjanes empreses, les d'aquells que no han rebut suport anteriorment i les de beneficiaris que se centrin a nous països per als quals no hagin rebut mai aquest tipus de suport. La Unió Europea ha fet encara més explícits aquests criteris, plenament vigents mitjançant el Reglament d'Execució UE 202/2013 de la Comissió Europea. JARC pretén evitar que aquests ajuts els acaparin de forma recurrent als grans grups empresarials, els quals han estat sempre els principals beneficiaris pel que fa a import, en aplicació de la interpretació que va fer en el seu moment l'Estat espanyol. Unió de Pagesos ha denunciat un important encariment de les pòlisses d'assegurança de les explotacions de cítrics per aquest 2013, fet que, afegit a la greu crisi de preus que pateix el sector des de fa dues campanyes, el situa en una posició encara més delicada. El sindicat agrari ha recordat que en la darrera campanya les liquidacions als productors es van situar en els 0,10 euros per quilo en les clementines i en moltes ocasions encara no s'han cobrat. La Fira Autotrac de Mollerussa, dedicada a la maquinària agrícola i industrial, automòbils, furgonetes, caravanes, autocaravanes i camions, tot d'ocasió, va tancar diumenge passat les portes de la seva 25a edició, havent rebut prop de 18.000 visitants, segons va explicar el president de Fira de Mollerussa i alcalde de la ciutat, el senyor Marc Solsona. Cal destacar el fet que dels 51 expositors presents, 22 eren de l'apartat de maquinària agrícola i industrial.
Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de l'api, una tija sucosa, gruixuda, buida, solcada i allargada, de la qual en surten nombroses fulles. Es compon generalment d'una penca de 25 a 30 centímetres d'alçada, en forma cilíndrica i també angulosa. El seu valor nutricional és de 20 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va d'octubre a abril a l'aire lliure. L'api, menjat cru, afavoreix la secreció dels sucs salivals i gàstrics, facilitant així la digestió. Per la seva riquesa en calci, aquesta hortalissa és beneficiosa pels ossos i també les dents, així com per la formació de la sang i per eliminar àcid úric, i és un dels millors tònics. Després de la ceba, és l'hortalissa que millor remineralitza l'organisme, diürètic i oxidant. És un gran tònic del cervell i dels nervis. A més, posseeix propietats estimulants, fa baixar la febre i allibera els intestins dels gasos perjudicials per la salut. També se li atribueixen propietats afrodisíaques. El seu suc és molt ric en vitamines, especialment B, C i E, i conté sodi, potassi, clor i altres sals minerals, fet pel qual resulta una beguda antiàcida ideal i és un dels còctels per aprimar més apreciats als Estats Units. Per la seva pobresa en hidrats de carboni, és recomanable pels diabètics, i per la seva riquesa en vitamines i fòsfor, es recomana també pels reumàtics i artrítics. L'api és originari de l'Europa temprada, des d'Anglaterra fins a l'Àsia Menor. A l'estat espanyol es cultiva la comunitat de Múrcia, Catalunya, País Valencià i Andalusia. Com a curiositat, podem dir que d'aquesta hortalissa s'extreu una sal que reemplaça la sal de cuina, clorur sòdic, i que s'utilitza per condimentar estofats i altres guisats. L'api es pot menjar cru a condició de mastegar-lo amb molt de compte. Cuit és més digestiu, ja que la cocció estova les seves fibres de cel·lulosa i les fa més assimilables, però això sí, perd les seves vitamines, que són solubles en l'aigua. El volum de comerç a Mercabarna és de 4.050 tones anuals.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Producció agrària ecològica.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presidit aquesta setmana la presentació dels resultats del baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics 2012, de les dades de la producció ecològica a Catalunya l'any passat i de la primera edició de la Setmana Bio. Parlarem d'aquestes dades amb el director general d'Agricultura i Ramaderia, el senyor Miquel Molins, que va acompanyar el conseller en aquest acte. Hola, senyor Molins, i benvingut al programa.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Quin seria l'aspecte més destacat del baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics corresponent a l'any 2012?
Bé, l'aspecte que comentaves tu més destacat d'aquest baròmetre és que el 85% de la població catalana coneix el que són els aliments ecològics i inclús els identifica correctament, com aquests aliments de qualitat certificada, lliures de residus i es manté, això és una dada important, es manté respecte a les edicions del 2010.
I aquest coneixement és degut potser a totes les campanyes que s'han fet, per part de l'administració, al pla d'acció que s'està fent coordinat amb altres departaments?
Sí, això és una dada més, però encara també amb el baròmetre hem destacat que encara ens falta informar més. Encara la gent ens demana, els resultats que han sortit al baròmetre ens demana que necessiten més informació, els propis consumidors del producte ecològic i la gent que no coneix encara l'alimentació ecològica.
I el tema del preu pot ser també aturar una mica la gent, i més en temps de crisi, perquè sempre hi ha el tòpic aquest de que els preus dels aliments ecològics són una mica més cars que els convencionals, per entendre'ns.
Sí, això quan valorem, podreu vosaltres veure-ho al baròmetre, com veiem quan parlem de preus, sí que és un factor limitant el tema del preu. Però quan se parla amb la gent que realment està consumint, aquest valor ja no és tan important com feia uns anys. Ja s'assumeix que hi ha un preu, un sobrepreu, però també us hauria de dir que com cada vegada més hi ha més producció i inclús ja veiem productes ecològics als nostres, diguem, centres de compra habitual, això el preu cada vegada ja és menys un factor limitant.
I el que sí que és un factor que cada vegada és més valorat i demanat, pel que surt en el baròmetre, és l'origen local del producte ecològic, no?
Sí. És un factor que hem destacat, s'ha destacat el conseller Pelegrí, ha destacat que cada vegada més el consumidor de producte ecològic busca aquest producte ecològic català. Inclús quan no hi ha un producte ecològic, busca un producte català similar, que no sigui ecològic, però que sigui de proximitat, que sigui fet aquí a casa nostra.
I algun altre aspecte a destacar del baròmetre que se'ns hagi...
Sí, jo crec que un aspecte molt important que cada vegada més la gent se consciencia del producte ecològic a través dels seus fills. Això és un tema que hem destacat avui amb la pedagogia que està fent, la formació als nostres centres d'educació, als menjadors escolars, les activitats, diverses activitats. Vull destacar el concurs d'horts ecològics que donarem a la Fira Biocultura, donarem el premi al millor hort ecològic de les escoles. Veiem que cada vegada més aquesta formació està entrant a les famílies via els fills.
Això és un tema que, per exemple, tenint en compte que les fruites i verdures són potser els productes més consumits ecològics, però també des del departament és un tema que esteu entrant molt amb el tema de la fruita i les verdures, de donar a conèixer les escoles. O sigui que ja és ja és un projecte que ja esteu molt, molt involucrats, per entendre'ns, no? El tema
sí,
de...
hauríem de lligar les dues, no? En primer, hem de, el consum de la fruita, que la gent se consciencia el consum de fruita, hi ha campanyes, per exemple, tenim la campanya de fruites a les escoles, i un cop que tenim també ja la fruita, pues, per què no? Hi ha un tipus de fruita que es pot fer amb l'agricultura ecològica, que també la promocionem, i cada vegada més el que s'està fent és conscienciar la fruita i les hortalisses que es consumeixen a les nostres llars que siguin ecològiques, això és important, i també fomentar el que és el cereal ecològic. El cereal, perquè després, si tenim bon cereal ecològic, podem tindre les carns, podem tindre la llet, podem tindre tots els derivats de la ramaderia.
Aquesta és la quarta vegada que es fa aquest estudi, aquest baròmetre. S'han fet unes 1.200 entrevistes. Suposo que aquest és un bon, aviam, full de ruta, no?, per entendre'ns, per saber com aplicar després les polítiques.
Sí, sí, és un sistema validat i un sistema estadísticament fiable, com tu molt bé dius, 1.200 entrevistes, més 400 entrevistes en directe amb, diguem, a dones o homes que van a comprar al mercat, se'ls ha fet també in situ, i tenim molta validesa per la fiabilitat estadística, com te comentava abans. Saps que se fa amb el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat i ja és la quarta onada. Va començar el 2008, va continuar el 2009, 2010, i ara ho fem cada dos anys.
Pel que fa a les dades de la producció ecològica, tot i que les ha presentat el FCPAE, podem dir que, a més del nombre d'operadors, han crescut un 13% les activitats industrials relacionades amb el sector ecològic. En un context de crisi, suposo que aquesta és una bona notícia, no?
Molt bona notícia. De veritat que dona gust presentar temes com els d'avui, que veiem un creixement. Per què? Perquè la gent creu en la certificació. Sobretot la zona de Barcelona s'ha destacat com una zona eminentment industrial, de tot el tema de la indústria, la comercialització, i hi ha un augment d'un 13%. Podríem dir que zones com la de Lleida, per exemple, és més productora, i la comercialitzadora, la industrial, seria la zona de Barcelona.
Ja per acabar aquest repàs, i seria parlar de la primera setmana bio, que se celebrarà del 26 d'abril al 4 de maig, aprofitant que es fa la Fira de Biocultura. En què consisteix i quines activitats es faran?
Bé, estem intentant sumar esforços entre tots. Sabem que tenim una fira molt important, que és la Fira Biocultura Barcelona, i li volem donar un aire a tota la producció agroalimentària ecològica. Fem una setmana, al igual que es fa el Prime Times de Bio francesa o la primavera bioitaliana. O sigui, són temes que durant aquesta setmana se reforça el consum, tot se ofereix veure establiments on se produeixen temes ecològics, se parla més del producte ecològic, i durant aquesta setmana ens aboquem tots els esforços, els sumem amb aquesta setmana bio.
I entre aquestes esforços hi ha xerrades, tastos de productes, també activitats infantils, o sigui, que s'incideix amb el tema que parlàvem abans, en menús
totalment
especials...
El foment, sobretot és el foment d'aquests productes, que la gent els conegui, sobretot els menús, el que comentaves tu, menús especials, restaurants, que hi hagi cada vegada més aquesta conscienciació de que existeixen aquests productes, que hi ha darrere la certificació, perquè sempre estem parlant de productes certificats amb producció ecològica, i és un paraigües comú que puguem oferir als consumidors tota la producció agroalimentària ecològica.
Si li sembla bé, aprofito per dir que el departament ha creat un apartat específic al seu web, que és www.gencamp.cat/alimentació/setmana bio. És correcte, no?
T'agraeixo, sí, totalment. I també es pot seguir en facebook.com,
sí.
/agricultura.cat. També estem al Twitter, twitter.com/agriculturacat, això també. I també m'agradaria dir, aprofitant que us tenim aquí als medis de comunicació, sobretot que també tenim la llotja virtual, perquè a la llotja virtual la gent pot fer transaccions de productes ecològics a través d'una llotja que vam ficar des del departament, però al sector, nosaltres treballem pel sector, i tota la informació que la gent vulgui saber des de de les llars, pues, pot veure a la pàgina web del Departament d'Agricultura amb el superespai de producció agrària ecològica.
Agraïm a Miquel Molins que ens hagi pogut atendre i explicar la tendència als consumidors vers els productes agroalimentaris ecològics i aquesta setmana bio que se celebrarà aquest any per primera vegada.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'arribar a les llars, com comentava abans, molt important, per fer aquesta divulgació i aquest coneixement que és una suma de tots els esforços, sobretot del sector.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El plat.
Hola, Elena.
Hola, bon dia.
Avui tenim un plat que pot ser fàcil de preparar depenent de com triem el producte, o fresc, o en llauna, o congelat.
Sí, tens raó.
Es tracta dels pèsols a la catalana.
Sí.
Què ens pots dir dels pèsols?
Bueno, jo el primer que et preguntaria és... què són? Verdura o llegum? Què dius?
Jo diria que són una verdura, però...
Bueno, doncs els que diguin que són verdura estan en lo cert, i els que considerin els pèsols una llegum també estan en lo cert. Botànicament parlant, pertanyen a la família de les lleguminoses, però en canvi, nutricionalment, s'apropen més al grup de les verdures. Curiós, eh? Això també ens ho trobaríem amb les faves, per exemple. Com a verdura de primavera, menjar-los en plena temporada, puc dir, Isidre, que és una delícia. No té res a veure amb els que comprem ni congelats ni en conserva. L'únic que hem de superar la mandra que ens pot donar pelar i desgranar les veïnes, ja que normalment, com que els solem prendre congelats, doncs evitem aquesta feina. A més, et puc dir que són rics en proteïna, però proteïnes fàcilment digeribles. A més, són rics en vitamina B1 i tenen un 5% de fibra.
Això que parlaves de les veïnes, jo me'n recordo quan... em porta records de quan era petit, que era una de les coses que demanava sempre a la meva àvia.
Ajudar-la, no?
No, ajudar-la, fer-ho jo.
A fer-ho tu, t'agradava.
Durant la tarda, bueno, pues allò... Sí. I passaves una estona, bueno, era com jugar, no?
Sí, però trobo que és una cosa que s'ha deixat de fer i inclús molts nens et demanen, però d'on venen els pèsols? Doncs mira...
De la bossa.
No.
I què necessitarem per la nostra recepta d'avui?
Molt bé, si voleu prendre nota, aquests serien els ingredients per al nostre plat. 5 kg de pèsols en pell, un manat d'alls tendres, una cullerada de tomàquet, una ceba petita, 100 grams de llard, 200 grams de cansalada viada, 300 grams de botifarra negra, un got de vi blanc sec, un ram petit d'herbes. Jo posaria menta, farigola, canyella, que dona molt bon gust, un got de brou i sal. Aquí tenim els ingredients.
I ara, pues, amb tots aquests ingredients, els juntem i...
I fem la... com seria l'elaboració? És un plat molt senzill, ja ho has dit tu al principi. En una cassola posem la llard, la cansalada tallada a trossets petits. Quan estigui daurada, afegim la botifarra negra tallada a rodanxes. Donem unes voltes i apartem i reservem. En el mateix greix, sofregim els alls i la ceba tallats ben fins. Ho deixem coure a foc lent i a mitja cocció, aproximadament, tirem el tomàquet. Quan estigui al punt, aboquem el vi blanc i deixem reduir. Serà després quan afegirem el brou, els pèsols, les herbes, la cansalada i la botifarra negra que teníem apartada, rectificarem el punt de sal, ho tapem i ho deixem coure durant 10 minuts més. I ja veus, molt senzill, fàcil, ja tindríem el nostre plat d'avui.
Bueno, aquesta versió l'has fet més completa, perquè hi ha gent que la botifarra negra...
No l'afegeix.
Encara és més...
És una miqueta més completa.
És més lleugera, inclús, per després fer un segon plat una mica més...
Més consistent.
Més consistent. En canvi, amb la botifarra negra i tot, doncs pots fer...
Sí, pot ser plat únic acompanyat d'una amanida, per exemple.
Podríem fer un peix, del qual en parlarem la setmana vinent.
Doncs la setmana vinent et preparo un peix.
D'acord.
Moltes gràcies, bon profit.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Ahir divendres, 19 d'abril, van començar tres fires que se celebren fins al diumenge 21. Dues d'aquestes es realitzen a Barcelona, l'Expo Ecosalut i el Saló del Turisme a Catalunya, i l'altre a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, que és la Fira del Pèsol. Del dijous 25 al diumenge 28 d'abril es fa al Palau Sant Jordi de Barcelona la Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable, la Biocultura. En aquest certamen s'hi exposen, entre altres, aliments biològics i o ecològics, turisme rural, artesania, teràpies i medicines alternatives, productes per a la llar i materials de construcció ecològics. I del 26 al 28 d'abril es durà a terme a Gavà, al Baix Llobregat, la Fira d'Espàrrecs, on no faltaran les mostres agrícola i gastronòmica amb l'espàrrec com a protagonista, i també la mostra comercial.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Avui dissabte 20 i demà diumenge 21 d'abril es realitzen a Girona, al Gironès, les sisenes jornades de medi natural. Pel dimecres 24 hi ha previstes 4 jornades tècniques arreu del país. Així es farà Santa Coloma de Farners, a la Selva, una sobre la gestió eficient del rec i estalvi d'aigua, a Cabrils, al Maresme, sobre la tecnologia de les micorritzes en sistemes agrícoles i forestals, a Sunyer, al Segrià, sobre tècniques de cultiu en fruiters d'os dels nous regadius, i a Ullastret, al Baix Empordà, sobre el nou decret de venda de proximitat. Dijous 25 i divendres 26 d'abril a Vallfogona de Balaguer, a la comarca de la Noguera, acull una jornada sobre fitoteràpia i aromateràpia ramaderes. El divendres 26 es durà a terme a Vallcebre, al Berguedà, una jornada sobre cultiu ecològic d'hortalisses en secà. Al Ferràs, al Segrià, sobre fertilització i rec en producció ecològica. A Mollerussa, al Pla d'Urgell, sobre la gestió per producció de fusta de qualitat. I al Soleràs, a les Garrigues, sobre les possibilitats de nous cultius en aquesta comarca lleidatana. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que la propera setmana comencen 3 cursos de l'Escola Agrària d'Amposta. Aquests són el de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, del 22 d'abril al 6 de maig. El de l'ús del GPS en itineraris de natura, del 23 d'abril al 16 de maig, i el de complements per la gestió de l'empresa agrària, del 24 d'abril al 13 de maig. Del 22 al 29 d'abril, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer realitza un curs de benestar animal durant el transport. I del 23 d'abril al 2 de maig, l'Escola Agrària de l'Empordà fa sobre la millora de la productivitat per la optimització de costos. Per últim, el Centre de Capacitació Agrària de Manresa es durà a terme del 24 d'abril al 3 de juliol, un curs de sistemes autònoms i eficiència energètica en instal·lacions rurals.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula. Recordin que amb motiu de les transmissions especials per la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, la primera edició de Del Camp a Taula s'emetrà de 7:30 a 8 hores del matí, en lloc de les 8 a 9 de cada setmana. En canvi, la versió que fem repetida a les 8 del vespre serà, com sempre, de 8 a 9.
Ràdio Estel.